Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal com esteu? Avui tindrem temperatures més baixes, també tindrem més núvols i cauran ruixats localment intensos a la costa, tant a primera hora com també al vespre. I avui totes les mirades estan posades a França. Atenció, perquè la segona economia de la Unió Europea passa per una crisi política inèdita en els últims anys. El govern de Michel Barnier, que no fa ni 3 mesos que és el primer ministre, podria caure abans del cap de setmana.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement.
Aquest va ser el detonant. Barnier anunciava que aprovaria el pressupost de la Seguretat Social per decret, que a França es fa amb el nomenat decret 49.3. Arran d'això, l'extrema dreta anunciava una moció de censura i, sobretot, confirmava que faria costat a una altra moció de censura del Front d'Esquerres.
Que donc nous déposons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement.
Així ho deia Marine Le Pen, la suma de l'extrema dreta i el Front d'Esquerres dona prou vots perquè aquesta moció de censura faci caure el govern. Anem cap a París. Isabel Galí, bon dia.
Bon dia.
El govern havia fet diverses concessions a l'extrema dreta, però no ha estat suficient.
No ha estat suficient perquè la darrera concessió era una línia vermella per a Michel Barnier, que ja havia acceptat 3 exigències del reagrupament nacional que suposaven una menor disminució de les retallades. La quarta exigència era la revalorització immediata de les pensions, segons l'IPC. El govern proposava congelar-les mig any. I tot i que semblava que Marine Le Pen a última hora cediria, finalment no. Va anunciar que presentaria una moció i que, a més, votarien la de l'esquerra, cosa que fa que sumin suficients diputats per fer caure el govern. Un canvi d'actitud negociadora que Marine Le Pen ha iniciat en aquests darrers últims 15 dies, que no se'ns escapi, coincidint amb la petició fiscal d'inhabilitació contra ella en el cas del finançament il·legal del seu partit, tot i que ella nega que aquesta sigui la causa, esclar.
Isabel, i ara què pot passar? És a dir, quin marge té el govern?
Poc marge, i aquest vespre Michel Barnier donarà una entrevista a les dues principals televisions generalistes per explicar-se. I fins la votació de la moció, doncs, té marge per intentar negociar o bé cedir en algun aspecte amb el reagrupament nacional, com, per exemple, se m'ocorre eventualment una reforma de la llei d'immigració, o acostar-se al centre-esquerra. De fet, alguns diputats socialistes han dit que no votaran a favor de la moció del nou Front Popular, però en nombre no són suficients per no fer caure el govern.
Doncs gràcies, Isabel Galí, des de París. Que tinguis un bon dia.
Bon dia.
Evidentment, aquest és el gran tema ara mateix de la premsa francesa avui. Frederic Vincent.
Sí, Liberación retreu al primer ministre les concessions que ara, com deia l'Isabel, s'han fet a l'extrema dreta, més que res perquè no han servit de res. Le Monde apunta que Michel Barnier s'ha deixat enredar per Marine Le Pen i qüestiona que l'extrema dreta realment volgués arribar a un acord. Le Figaro, més conservador, diu que França ja avisa que si cau el govern, diu el diari, i s'han de prorrogar pressupostos, 18 milions de famílies hauran de pagar més impostos perquè s'aplicaran els impostos i els pressupostos del 2024. Le Parisien diu que Emmanuel Macron, el president, que per cert que està de viatge a l'Aràbia Saudita enmig d'aquesta crisi, ja ha començat la ronda de trucades per buscar un nou primer ministre.
I avui tots els mitjans recorden també els precedents que hi ha a França.
Sí, des de l'any 58 a França s'han presentat més de 130 mocions de censura, més de 130. El que passa és que necessiten majoria absoluta i això fa que pràcticament totes hagin fracassat. De fet, han fracassat totes menys una. Només una vegada s'ha aprovat una moció de censura. Era l'any 62.
Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universal.
El motiu va ser aquesta proposta del president de Gaulle perquè el president de la República s'elegís amb sufragi universal, que és com es fa ara. En aquell moment, però, el triaven diputats i senadors.
C'est la République qui répond non à votre projet, car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire.
Al centre, l'esquerra i una part de la dreta s'hi van oposar i arran d'això van presentar, doncs això, una moció de censura.
Monsieur Pompidou devait être victime du vote de censure acquis par 280 voix sur 480. Le gouvernement était donc renversé.
Per primera vegada i fins ara última vegada va guanyar la moció de censura. L'endemà mateix, el primer ministre, Georges Pompidou, presentava la dimissió a De Gaulle.
Après le vote de la censure, je suis allé remettre ma démission au président de la République. Et il m'a donc demandé de rester en fonction jusqu'au début de la prochaine législature.
El que passa és que Pompidou, com explicava Pompidou, De Gaulle no accepta la seva dimissió. Li diu, queda't una mica més perquè igualment dissolc l'Assemblea i avanço eleccions.
Chacun a fait son choix parmi les options politiques proposées à tous les Français. Quelle figure, en effet, les élections donneront-elles à la future...
De Gaulle en aquestes eleccions torna a guanyar i confirma Pompidou com a primer ministre. I, per cert, després es fa el referèndum i s'acaba provant que el president s'elegeixi per sufragi universal. És a dir, Ricard, que en aquell moment l'aposta li va sortir bé al llavors president.
Veurem, doncs, què és el que passa amb aquesta moció de censura. De moment, per això, afegim-hi el comentari del periodista Enric Bonet.
La reputació de bon negociador seria guanyat per Unió del Brexit no ha servit de res. Sorprenentment, s'ha deixat per a l'últim moment les negociacions pels pressupostos amb les oposicions, especialment amb l'extrema dreta. Les múltiples concessions fetes a Le Pen no han compensat les ganes de censurar-lo que té la dirigent ultra. Només un gir inesperat evitarà que el seu govern caigui aquesta setmana. Serà la primera moció de censura exitosa en el país des de 1962. Es tracta d'un escenari incert, ja que es desconeix quin nou primer ministre escollirà Macron. França s'ha convertit en la nova Itàlia i Barnier pot ser la primera víctima de la fragmentació parlamentària.
Benvinguts al dimarts 3 de desembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dimarts 3 de desembre, ambient més fred, baixa la temperatura, tot el que és la costa i Pirineu. Segurament algunes màximes pujaran als indrets amb boira, doncs a la tarda la boira en alguns casos podria disminuir, potser no desaparèixer del tot. La precipitació del sud de la Costa Brava, punts de la costa central, es pot reproduir durant el dia localment. I a destacar que el vent serà una mica fort als dos extrems del país.
Aquestes festes fes la compra a Bon Preu Esclat online i estalvia temps. És fàcil, ràpid i comodíssim. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits, carns selectes i torrons i vins i caves de proximitat. Un Nadal per treure's el barret amb Bon Preu Esclat online. El teu supermercat online. Bon Preu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 7. Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia demana un any i 8 mesos de presó per cadascun dels 21 acusats per intentar aturar el desnonament del Bloc Llavors a Barcelona l'any 2021. La Generalitat s'ha personat a la causa per demanar 15.000 euros en indemnitzacions. Andreu Marino.
La Fiscalia acusa de desobediència, atemptat a l'autoritat i coaccions a tots els encausats. A quatre d'ells també els atribueix delictes de lesions i danys. El Ministeri Fiscal demana multes per valor de 180.000 euros. La Generalitat reclama 15.000 euros en indemnitzacions a nou dels activistes. El dia dels fets, un centenar de persones van intentar evitar el desnonament de tres joves de l'edifici del Poble Sec, que s'havia convertit en un símbol del moviment per l'habitatge a Barcelona i que era propietat d'un fons d'inversió. L'escrit d'acusació recull que van utilitzar tanques i van llançar pintura, farina i ous als agents antiavalots. Alana Chaparro és una de les encausades.
Una acusació totalment desorbitada. Els polítics diuen que es preocupen per l'accés a l'habitatge. Nosaltres defensem l'accés a l'habitatge i a sobre som nosaltres que acabem encausat en comptes d'ells.
Andreu Merino, pel matí de Catalunya Ràdio.
I s'investiga encara l'accident d'autocar diumenge a l'Alta Cerdanya, on van morir dues persones. Tot apunta que al vehicle li haurien fallat els frens. Sílvia Solanes.
Les autoritats franceses s'encarreguen de la investigació i ja han interrogat el conductor del vehicle. Una de les passatgeres explicava així l'accident a Hospitalet Televisió.
El cotxe empezó a bajar ya súper ligero y el conductor decía no freno, no freno, no freno, no frena. Lo último fue decidir estrellar contra la roca para poder parar.
Encara hi ha una dotzena de ferits ingressats a França, 8 dels quals estan greus o molt greus. A Catalunya encara hi ha 5 ferits ingressats en hospitals.
I en la investigació de la tragèdia també es miren els detalls d'aquesta empresa que va organitzar el viatge. Es tracta d'una companyia que va fer fallida l'estiu passat. De fet, està donada de baixa al registre mercantil. Maria Costa.
Es tracta de l'empresa Xavi Tours, que havia llogat feia 4 anys el vehicle accidentat a Hispatravi, segons ha confirmat aquesta empresa Catalunya Ràdio. El viatge de baix cost era d'un sol dia a Andorra, amb origen a l'Hospitalet. Segons l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, en les excursions de més de 24 hores la normativa és més estricta, però en les de només un dia és molt més laxa, que Tiana Tour, gerent de l'entitat.
És una activitat molt golosa, que hi ha empreses legals i unes altres que no tant s'hi estan dedicant. Sempre que hi ha pernoctació o més de 24 hores, llavors la llei ja has de tenir unes garanties. Però quan hi ha menys de 24 hores, aquí la llei no ho regula. I veus que qualsevol empresa s'hi pot estar dedicant sense saber ben qui estàs contractant i la garantia i protecció del consumidor pues queda marcada.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ha passat una mica desapercebut, però és força destacable que ara sí les dades oficials demostren que la Copa Amèrica no va reunir els visitants que es van dir en un inici. Si es compara el nombre de turistes dels mesos de la competició amb els que van visitar Barcelona un any enrere, hi ha un augment, però molt i molt escarransit. Rosa Pujol.
Entre els mesos d'agost, setembre i octubre en què es van fer les regates, es van allotjar hotels i apartaments només un 0,5% més de visitants que fa un any. En concret, els establiments turístics van rebre 2.300.000 persones, 11.000 més que durant els mateixos mesos del 2024. L'agost és quan els hotels i apartaments de Barcelona van tenir més visitants. L'informe d'impacte econòmic que va encarregar l'organització parla d'1,5 milions d'espectadors a les regates, dels quals 770.000 havien de venir a Barcelona expressament per veure la competició. Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs ara és moment de recordar aquelles declaracions, per exemple, del mateix president Pere Aragonès, que deia que la Copa Amèrica seria una excel·lent oportunitat per projectar el nostre país al món. Doncs sembla que només un 0,5% de turistes més van venir per projectar aquesta ciutat al món, més enllà d'uns efectes que tampoc acabem de tenir clar si van tenir pel que fa a l'esdeveniment esportiu. I avui al matí de Catalunya Ràdio volem tornar a parlar de xarxes socials, i el motiu és la denúncia d'un compte d'Instagram per publicar acusacions, calúmnies i rumors de desenes d'adolescents de Sant Cugat del Vallès.
El compte es deia Cotilleo Sancu. Es va tancar, però n'han aparegut de semblants amb noms també molt similars. Oh. Diversos pares han presentat denúncia als Mossos, i entre ells hi ha el col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, i parlarem amb ell a partir de 9:15.
I això coincideix amb que avui el Consell de Ministres estudiarà un informe d'una cinquantena d'experts sobre els riscos d'internet, Francesc Soler.
Segons diu El País, els experts recomanen no exposar els menors de 3 anys a pantalles i en desaconsellen l'ús fins al 6, i entre els 12 i els 16 aconsella prioritzar l'ús de telèfons sense internet on només es pugui trucar. També reclamen que els dispositius digitals que es comercialitzin a Espanya incloguin les advertències sobre els riscos que comporten.
Això és el que recomanen els experts. Aquí a la Moncloa van carregar un pla sobre els riscos d'internet. Les idees han servit per dissenyar la futura llei de protecció de menors dels entorns digitals.
I alerta amb això, criar un fill a Catalunya ja costa gairebé 1.000 euros al mes, la xifra més alta de tot l'estat. És el càlcul que fa Save the Children en un informe publicat aquesta matinada. Berta Torrades.
Sí, tenir un fill a Catalunya és un 15% més car ara que fa 2 anys, i s'explica sobretot per la pujada dels preus dels aliments i de l'habitatge. En concret, segons Save the Children, a Catalunya el cost mensual de la criança s'enfila als 938 euros per criatura, i que cada vegada sigui més car tenir fills condiciona moltes parelles a l'hora de ser pares, com explica l'Ona Lorda, que és la responsable de polítiques d'infància de Save the Children, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Estem veient que el factor socioeconòmic és un factor molt important a l'hora de decidir tenir fills. Això s'explica bàsicament perquè el preu del cost de criar un fill o filla ha augmentat molt. Un factor clau és la inflació, que ha fet que augmenti principalment els costos relacionats amb l'alimentació i l'habitatge.
Davant d'aquesta situació, l'organització demana mesures com la creació d'una prestació de caràcter universal destinada a la criança.
Dificultats també per mantenir un fill i cobrir les necessitats dels més grans. Segons l'OCDE Espanya, ja és l'estat amb la guardiola de les pensions més buida.
Segons l'organisme, a finals de l'any passat hi havia 6.000 milions de dòlars, que és l'equivalent al 0,4% del seu PIB. La xifra situa Espanya entre els últims dels països desenvolupats, tant pel que fa al volum total com al percentatge en relació al PIB. L'OCDE avisa que els sistemes de pensions són una pedra angular de la seguretat financera d'una població que cada vegada està més envellida.
I això pot girar la piràmide demogràfica, perquè cada vegada neixen menys infants a Catalunya. Mai s'havien registrat tan pocs naixements com el 2023.
L'any passat van néixer poc més de 54.200 nadons. Això és un 4% menys que el 2022, i és una tendència que va a més en els últims anys. Ja fa 15 anys que s'arrossega. Fernando Gil és el director del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Aquest any l'índex de natalitat és el més baix, que és 1,1 fills per dona, i és el més baix, ha batut el rècord anterior, que era 1,14 fills per dona, que és una dada de l'any 1995.
La immigració és la que frena la davallada de naixements, i un de cada 3 catalans nascuts al 2023 ja és de mare estrangera.
Un minut serà 8:45 del matí, i una de les previsions més destacades del dia és que el fundador de Glovo declara davant dels tribunals.
Ho fa acusat d'utilitzar falsos autònoms com a repartidors de la seva empresa, això arran de la denúncia que va presentar la Fiscalia. Justament aquest dilluns, Just Eat, una altra plataforma de repartidors, ha presentat una demanda contra Glovo per competència deslleial pel mateix motiu, per tenir repartidors com a falsos autònoms.
I mentre hi havia aquests moviments judicials, per casualitat o no, Glovo anunciava que ara sí contractarà els repartidors. Albert Manyà.
Ahir l'empresa de repartiment a domicili va prometre que contractarà els seus treballadors i, per tant, deixaran de ser autònoms. Una llarga reivindicació de sindicats i repartidors que veuen l'anunci amb cert recel i com una possible maniobra judicial. En canvi, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, afirma que això implicarà la regularització de 60.000 treballadors.
La empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores de distribución en nuestro país y me van a permitir que les diga que es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo.
Albert Mañá, pel matí de Catalunya Ràdio.
I afegim el comentari del periodista Àlex Font.
Glovo difícilment complia la llei des que va néixer, però segur que no ho feia des del 2021, quan el Congrés espanyol va aprovar la llei Rider, en la qual quedava molt més clar que els seus repartidors eren falsos autònoms. El degoteig de sentències contràries a Glovo ha estat constant, però, per increïble que sembli, l'empresa seguia sense fer-ne cas. Saltar-se la llei penalitzava els treballadors, però també les empreses que ho feien bé. La setmana passada, Just Eat va denunciar Glovo per competència deslleial. El motiu? Doncs que, a diferència de Glovo, Just Eat sí que complia la llei i contractava els seus repartidors. Si el teu negoci necessita saltar-se les normes per funcionar, potser és que no és tan bon negoci.
És el comentari d'Àlex Font pel matí de Catalunya Ràdio. I del cas Coldo, avui continuen també declarant davant del jutge agents de la Guàrdia Civil per les possibles irregularitats que hauria comès l'empresari i cap de la trama corrupta Victoria Aldama. Això mentre part del govern espanyol continua marcant distància respecte a José Luis Ábalos, Pol Foradada.
Ara és el torn de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que dona credibilitat a les acusacions de corrupció contra l'exministre. N'ha parlat aquesta nit a la SER.
I és verdad que el senyor Ábalos estaba al lado de mi ministerio y yo no dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando.
I això després que el Suprem hagi citat Ábalos per la setmana que ve com a investigat. Madrid, David Melgalejo, bon dia.
Bon dia. En declaracions del Mundo, avui José Luis Ábalos confirma que anirà a declarar al Suprem de manera voluntària, que per tant no caldrà activar el suplicatori al Congrés dels Diputats. Diu que es limitarà a desmuntar les afirmacions fetes pels investigadors de la Guàrdia Civil. Recordem que en l'informe de la UCO el situaven com a peça clau en aquesta trama de les mascaretes. Aquest informe va ser determinant per a la seva imputació. El diputat, ara al grup mixt, arran de l'expedient d'un PSOE que l'allunya al màxim, diu que també vol respondre a la declaració de l'empresari comissionista Víctor de Aldama, qui va esquitxar Ábalos, Sánchez i càrrecs del govern i del PSOE en la declaració que li va servir per aconseguir la llibertat condicional. La declaració d'Ábalos serà el 12 de desembre, 4 dies abans de les que farà Aldama, també el Suprem, perquè l'instructor de l'alt tribunal ha assumit la seva investigació i la de Coldo García, l'assessor d'Ábalos quan era ministre de Transports.
Sobre el cas Coldo, afegim-hi la mirada de la periodista Pilar Santos.
Ni la investigació a Begoña Gómez ni al seu germà. El que preocupa realment a Pedro Sánchez és el cas que afecta a José Luis Ábalos, que va ser la seva mà dreta al PSOE durant anys i també el va incloure al seu primer govern a la Moncloa com a ministre de Transports. Sánchez va fer caure l'executiu del PP amb la bandera contra la corrupció i ara es veu esquitxat per un escàndol del que ens queda molt per saber. Aquest és un cas limitat a Ábalos, al seu ajudant Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama, o afecta estructuralment al PSOE i al govern? Per què Sánchez va treure el mes de juliol de 2021 a Ábalos del govern i de la cúpula del Partit Socialista i després el va incloure a les llistes de les generals 2 anys després? Massa preguntes sobre la taula.
Són les preguntes de la periodista Pilar Santos. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també a partir de les 9 amb Emilio Cortés. És l'advocat del germà de Pedro Sánchez.
De David Sánchez Pérez Castejón, que des de la setmana passada està formalment imputat per suposades irregularitats quan el van contractar per un càrrec a la Diputació de Badajoz. L'informe de la Guàrdia Civil descartava que s'enriquís, però sí apuntava indicis que el van contractar per una feina per la qual no estava del tot justificat.
I no deixem els tribunals perquè la Fiscalia Anticorrupció demana imputar el vice Pérez per finançament il·legal. Tornem a Madrid, David Melgarejo.
Sí, l'informe deixa el vice a només un pas de la imputació. Falta la resposta dels jutges. La Fiscalia li atribueix al diputat de S'ha acabat la festa, l'eurodiputat, un delicte de finançament il·legal de partit polític. El vice hauria rebut d'un empresari 100.000 euros per a la seva campanya de les europees. El cas és a l'Audiència Nacional i ara la Fiscalia demana que s'elevi al Suprem, que és el competent, perquè el vice Pérez és aforat. Petició que arriba, Ricard, després que l'agitador d'extrema dreta es negués a declarar per aquest cas en seu judicial.
Sobre això, el comentari de la magistrada Maria del Prado Escoda, membre de l'Associació de Jutgesses per la Democràcia.
Hem de tenir en compte, en primer lloc, que estem en una fase incipient del procediment.
Poden haver indicis, però aquests indicis encara no han estat valorats per un jutge o una jutgessa, per tant hem de ser cautelosos, però en segon lloc hem de valorar també positivament qualsevol investigació davant de l'existència d'indicis de financiació irregular o il·legal de partits polítics, perquè és l'única manera de garantir el sistema democràtic i els seus pilars fonamentals.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la magistrada Maria del Prado Escoda. I un dels altres temes que es comenten avui també a la premsa és la cimera antiabortista que es va fer al Senat. Es va poder fer gràcies a la majoria absoluta que té el Partit Popular a la Cambra Alta. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Convocava la xarxa política de valors que aplega activistes i líders d'extrema dreta com el xilè José Antonio Cast, i on no hi han faltat ni Vox ni els seus socis d'Itàlia o Hongria, tots units pel seu interès per impulsar el missatge antiabortista aprofitant l'onada reaccionària global.
És la cultura de la vida versus la cultura de la muerte.
We are winning.
El Partit Popular, que controla la mesa del Senat, va autoritzar la sessió de l'espai amb arguments com els que ha defensat Esther Muñoz.
Próximamente también en enero habrá otro congreso con una ideología completamente distinta y radical a la que se está produciendo ahora.
I malgrat la pressió del govern espanyol i dels seus socis per suspendre l'acte. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la Diputació de Barcelona analitzarà el suposat cas de xantatge polític a l'Alt Penedès. Dues regidores de Junts, a Sant Martí Sarroca, han confirmat a Catalunya Ràdio que han denunciat un alt càrrec de l'entitat.
Perquè les hauria amenaçat en bloquejar una subvenció si no votaven el seu candidat a president comarcal del partit. Ho va avançar el diari Ara i ho va fer a través d'un WhatsApp.
Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Les dues regidores han confirmat a Catalunya Informació la pressió que els van fer perquè votessin el candidat preferit per la Secretaria General de Junts, Àngels Vallès, regidora de Sant Martí Sarroca i presidenta local.
Ho he de dir amb tristó, però sí, és cert que vaig rebre aquest missatge. Era una mica de coacció, probablement en un moment d'ofuscació, però sense cap raó lògica, que ens deia que no aprovarien els 150 mil euros que s'havien parlat per arranjar la teulada del centre d'aquí Sant Martí.
Segons afirma el WhatsApp amb coaccions, després va ser esborrat. Des de Sant Martí Sarroca, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara en clau política, Oriol Junqueras no descarta pactar amb Foc Nou per aconseguir majoria en la segona volta del Congrés d'Esquerra per escollir la presidència del partit.
Foc Nou va quedar descartat aquest dissabte en aconseguir poc més de 800 vots, un 12% del total, i ara la incògnita és saber on aniran a parar aquests vots, si a la candidatura encapçalada per Xavier Godàs, que va obtenir un 35% del total, o a la d'Oriol Junqueras, que té un 48% del suport de la militància.
En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra va deixar clar que estava obert a integrar Foc Nou a la seva llista. De fet, va dir que parlaria també amb Xavier Godàs malgrat disputar-s'hi la direcció del partit.
Nosaltres estem disposats a tot, sí, i estem disposats a reconstruir tantes coses com facin falta, i al mateix temps és possible que, a més, hi hagi molta d'aquesta gent que digui, escolti, jo vull ajudar, però vull ajudar des d'aquest altre lloc. Doncs, de llocs n'hi ha molts. No només a la llista. Jo no descarto res.
Per cert, que ahir Oriol Junqueras va obrir la porta a fer un debat, un cara a cara amb Xavier Godàs. Doncs mira, aprofito aquesta ocasió per oferir aquest programa. Si Oriol Junqueras i Xavier Godàs volen fer un cara a cara, al matí de Catalunya Ràdio ens oferim per poder-ho fer. Mentrestant analitza aquesta entrevista la periodista Sara González.
Opa de Junqueras a Foc Nou, no tant sobre els seus dirigents, que el seu equip sospita que estan escenificant l'acostament a la candidatura de Godàs, sinó sobre els seus votants. Ells i els de la papereta en blanc tenen la clau de la segona volta, i és aquí on es pot pescar. Per això eleva, com ho fa el seu rival, l'exigència a un PSC amb qui han pactat tant junqueristes com rubiristes, accepta revisar en consulta l'acord d'investidura i torna a jugar a ser a totes les misses amb el seu sí i no com a resposta a preguntes dicotòmiques. El sentit comú apunta que l'acord entre els que tenen una línia similar seria el més raonable, però quan una tria es porta al terreny personal, aquest acaba sent el menys comú dels sentits.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Sara González. I el govern aprova avui la llei per erradicar l'amiant, Marc Jurado.
És un document que va redactar l'anterior executiu, el de Pere Aragonès, i segons el periòdico s'enviarà al Parlament en els pròxims dies. El text preveu un fons econòmic per ajudar les empreses que eliminin l'amiant de les seves instal·lacions i també preveu sancions de fins a 100.000 euros pels que no ho facin. L'amiant pot ser cancerigen si es trenca i la Unió Europea recomana retirar-lo dels edificis abans del 2032.
I avui continua també la vaga Volkswagen Alemanya. Totes les plantes estan en vaga parcial com a resposta al pla de retallades de l'empresa. Berlín, Oriol Serra.
Feia anys que no es vivia tanta tensió entre l'empresa i els treballadors de Volkswagen. Les aturades que han començat aquesta setmana van camí d'allargar-se si no hi ha un acostament entre les dues parts. Daniela Cavallo és la presidenta del comitè d'empresa dins del grup automobilístic alemany. Representa 120.000 treballadors només a Alemanya.
Estic força segura que la ronda de negociacions del 9 de desembre ens portarà alguna cosa. Acord o escalada? Estem preparats per totes dues coses.
Mentre l'amenaça de les retallades salarials i de personal i fins i tot el tancament de fàbriques sobrevola Volkswagen, la resta de la indústria de l'automòbil alemanya també pateix la mateixa crisi, derivada d'haver pujat tard al tren de la transformació elèctrica. Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I es va escardant l'alto el foc entre Israel i Hezbollah. Totes dues parts s'acusen mútuament d'incomplir-lo.
I el resultat, segons mitjans locals, és que l'aviació de l'exèrcit hebreu hauria provocat la mort de, com a mínim, 10 persones al sud del Líban. Segons el primer ministre Netanyahu, l'atac ha estat en resposta al llançament de dos projectils per part de la milícia xiita.
I precisament sobre el Líban, l'escriptor libanès Amin Maalouf, que acaba de rebre el Premi Internacional Catalunya, creu que la violència es perpetuarà al Líban malgrat l'alto el foc declarat per Israel. Marta Viana.
En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio ha confessat que és pessimista respecte a la guerra del Líban.
No sé mai aquests alto el focs quan duraran. Però en qualsevol dels casos, les persones que hi viuen estan contents, fins i tot si no són només uns pocs dies de calma, perquè poden tornar a viure la seva vida quotidiana i visitar els seus amics i parents, comprar una mica d'aliments, però això no resoldrà en absolut els problemes de fons.
Durant el discurs d'agraïment del Premi Internacional Catalunya, l'escriptor ha assegurat que la humanitat haurà de decidir en els pròxims anys si arriba al seu cim o es precipita, diu a l'abisme.
I atenció, perquè des d'ara mateix ja us podeu apuntar a la web de Catalunya Ràdio per venir de públic al programa especial que farem aquí al matí de Catalunya Ràdio el dia 23 de desembre. Farem un programa especial del matí de Catalunya Ràdio del Teatre Coliseum de Barcelona. Marta Viana.
Sí, tindrem en directe els números musicals del Dia de la Marmota, dirigit per Enric Cambrai, i les actuacions musicals dels Amics de les Arts, de Blaumut, La Su, Ginestà, de Mari Gelabert i Dorian. Seran amb nosaltres també l'Alberto Menxuri i Enfel, la Judit Mascó i els companys del Búnquer, i el que no surti d'aquí ja us podeu apuntar, com dèiem, per venir de públic a la pàgina web de Catalunya Ràdio.
Catradio.cat, entreu allà, demaneu les vostres entrades i afanyeu-vos, perquè aquestes coses normalment acostumen a volar. El dia 23 de desembre celebrarem el Nadal amb vosaltres des de les 11 del matí, amb un especial que farem fins a les 2, on hi haurà diferents actuacions, com ara dèiem, i també algunes sorpreses que no podeu avançar totes, però que segur que us faran especial il·lusió, i també seran tots els realitzadors de Catalunya Ràdio per viure amb vosaltres un Nadal molt especial. I avui també tenim novetats musicals.
Sí, perquè ja sabem alguns dels primers artistes confirmats pel Festival de Vilanova i la Geltrú, el Vida, que es farà del 3 al 5 de juliol. Hi podrem veure els artistes britànics Billy Martin o Benjamin Clementine, que sentim ara, o el duet australià, perdoneu, que sentim ara, Royal Otis, Supergrass, o el guitarrista de flamenc Gerai Cortés. L'any que ve el Vida celebrarà l'11a edició sota el lema Vida Reborn, i per apostar per un nou inici, un nou punt de partida, diuen, després de 10 anys d'història.
I de seguida ampliarem també els esports. Robert Prat, bon dia.
El Barça, que vol recuperar-se dels mals resultats al camp del Mallorca a les 7, l'Europa, que rep les Palmes a la Copa, i l'Espanyol, que juga al camp del Barbastre a partir de les 9. També Eurolliga de bàsquet, Panathinaikos, Barça, a partir d'un quart de 9.
De seguida ho ampliarem, però abans, cop d'ull a la mobilitat. Aquest matí, Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. La línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils, el servei de trens de les línies R6 i R60 d'Igualada, funciona amb retards de fins a 6 minuts, i els trens amb destinació Plaça Espanya funcionen amb la freqüència de pas alterada des de Molinou a causa de l'avaria d'un comboi. El Regional Express de Lleida circula amb 40 minuts de demora, i el tram també freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 a causa d'una avaria.
I pel que fa a les carreteres, Sena Quintana, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Jo bé.
Bueno, això és bo.
Em pensava que anaves a preguntar els semàfors.
Bueno, ara t'ho preguntaré, però vindràs al Coliseum o no? Al teatre?
Home, jo ho intentaré, a mi m'encanten aquestes coses.
Home, és que hem de fer-te cantar alguna cosa.
Ui, cantar, cantar. No. M'agrada molt cantar a mi.
Ah, sí? A veure, per exemple, a veure, un tastet.
No, per favor, que em
un
fa
tastet,
vergonya.
Un tastet,
no, que em fa vergonya.
Home, un tastet.
Que no, que fa
ande,
vergonya.
Ande.
No, una
frase, un no, no?
És que no, ara no toca.
Va, ara no toca.
Hem d'estar en situació, vinga.
D'acord, doncs ja ho prepararem pel dia 23, en aquest especial al Coliseu. Punts vermells a aquesta hora.
Mira, els 12 quilòmetres d'embús, perquè hi ha molta gent que es troba aturada aquí, paciència, la P7 des de Sant Sadurní de Noia fins a Martorell, sentit nord. Recordem que hi ha hagut una col·lisió de dos camions i ara s'està retirant d'un dels camions accidentats. I la C65 a Quart, a banda i banda, aquí hi ha hagut un accident de fa molt poca estona.
I pel que fa als punts taronja?
La C59 a Caldes de Montbui cap a Palau Solità, ben aturat, C55 d'Esparreguera a Brera i la Nacional 340 de Cervelló a Vallirana.
I ara més notícies amb Berta Torrades i Albert Montilla. Quan són 8:45 del matí, la primera sobre lectors de passaports.
És el que proposa el sector hoteler per substituir el polèmic registre de viatgers que ha entrat en vigor aquesta setmana i que, recordem, els obliga a demanar als turistes fins a 40 dades personals. Alerten que això suposa més càrrega administrativa i que acabarà encarint els serveis turístics. Ramon Estalella és el secretari general de la Confederació d'Hotels y Apartamentos Turísticos de l'Estat.
No vamos a someter a nadie a un interrogatorio, no podemos hacerlo. Hay unos problemas enormes en que hay muchos lugares donde a determinadas horas ya no hay recepción, con lo cual no lo podríamos hacer, pero sí facilitar toda nuestra colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
A partir d'un 11:15 del matí anirem a un hotel de Barcelona per veure com està funcionant el registre de viatgers i en parlarem amb l'economista i col·laborador del programa, amb Xavier Salé Martín.
1.000 investigadors.
Són els que pot acollir un nou edifici que ha inaugurat el Vall d'Hebron Institut de Recerca. Això ha representat una inversió de 43 milions d'euros, alguns dels quals venen de fons europeus. Segons el centre, el fet de passar de diverses ubicacions a un gran espai només per a investigadors permetrà fer més àgils les col·laboracions.
4 milions de persones
tenen o han tingut criptomonedes a Espanya. Ho diu un informe de Funcas que alerta que la majoria fan petites inversions, però hi ha un 18% que inverteix més del 15% dels seus recursos. Segons l'estudi, més de la meitat dels enquestats són conscients dels riscos de les criptomonedes. Des de la victòria de Donald Trump a la Casa Blanca, el preu del Bitcoin s'ha disparat.
I tornen a caminar.
Dos lesionats medulars gràcies a una nova teràpia. Ho ha publicat la revista Nature. Un grup d'investigadors suïssos han aplicat aquesta teràpia d'electroestimulació a una regió cerebral que en principi no es considerava que estigui relacionada amb el procés de caminar. Amb imatges 3D van identificar un grup de neurones que poden tenir un paper important en la recuperació i això ha permès que els dos pacients recuperessin autonomia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns l'Enigmàrius feia escrit que no diu el nom del seu autor. I la resposta era Pasquí. Un pasquí és un escrit satíric anònim en un lloc públic. I és anònim també perquè no diu pas qui l'ha escrit. Avui dimarts, un Enigmàrius lacònic i en català oriental. Esquivades de cambra. De 10 lletres. Esquivades de cambra. 10 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un 10:15 del matí.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marís que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu. Aquest Nadal, el dia de la marmota al Teatre Coliseu.
Entrades ja a la venda.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Obrim l'aparador. I comencem amb música. Perquè The Lemon Twigs actuen avui a Barcelona, el duo de rock de Nova York, que ja van tocar aquest estiu al Primavera Sound, i avui actuen a la sala Apollo a les 9 del vespre. El duo, per cert, també serà el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, que acaba de confirmar els seus primers artistes. I continuem també amb una sèrie. Perquè Disney Plus estrena avui Tripulación Perdida, la nova sèrie de Star Wars, amb Jude Law com a antic Jedi. Ens la recomana el Toni García Ramon.
L'univers de Star Wars no s'acaba mai, i la Tripulación Perdida, que s'estrena aquesta setmana a Disney Plus, és l'última demostració d'aquesta teoria. Amb un repartiment encapçalat per Jude Law i un argument que recorda els Goonies, amb un grup de nens que tracten de tornar a casa, ajudats per un antic Jedi, és ideal per veure en família, té bons efectes especials i és molt entretinguda. La Tripulación Perdida, a Disney+.
I ara una recomanació literària de la Carlota Freixanet, que avui toca Il·luminacions.
Si us agrada la ciència-ficció, la fantasia, o teniu un adolescent a prop, no us podeu deixar escapar Il·luminacions, de Hattie Kingfisher. És una autora que ha tornat i ha tornat a fer allò que millor sap fer, que és crear-nos un personatge adolescent, un personatge jove, amb una responsabilitat i un pes absolutament meravellós, i que fa el que han de fer les heroïnes, que és salvar el planeta i fer-ho a través de l'art aquesta vegada. No la deixeu escapar perquè val moltíssim la pena.
I acabem també una recomanació, en aquest cas, dimarts, al Sense Ficció, que és avui.
Es posaven a un soldat allà dins, de la taquilla, tancaven.
Es presenta Et faran un home, un documental en què es destaparà per primer cop a la televisió el sistema d'abús i violència permanent dins el servei de la mili. Ens ho explica el David Bassa, director del Departament de Documentals del 3CAT.
Agafeu-vos fort, perquè aquest vespre destaparem els monstres que durant moltes dècades van dominar les casernes de l'exèrcit espanyol. El Sense Ficció d'avui porta per títol Et faran un home, perquè això és el que cridaven els comandaments militars o reclutes quan entraven per la porta el primer dia. I aquell Et faran un home resultava ser un sistema de violència, abús, vexació, humiliació i fins i tot violació grupal. Monstruós. I fins avui, silenciat. Però aquest vespre, per primer cop a l'estat espanyol, ho explicarem tot.
Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, t'animem a visitar el web d'Abacus i trobaràs tots els regals de Nadal que necessites. Més de 150.000 llibres, més de 1.000 jocs de taula i molt més. Compra el web d'Abacus. Fàcil, ràpid i a un clic.
I I en esport, Robert Prat, Hansi Flick exigeix als seus jugadors lluita per superar els mals resultats.
No poden perdre els blaugranes, que compten amb Dani Olmo i Valde per trencar aquesta ratxa negativa al camp del Mallorca a partir de les 7 amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Hansi Flick llança aquest avís.
Today I spoke about to fight.
Avui hem parlat de lluitar, no només de jugar a futbol, també hem de lluitar, i això és molt i molt important. No m'agrada perdre, i hem de crear aquest aspecte en l'equip, de lluitar més.
To fight more.
El partit s'havia de jugar al gener, però s'avança perquè els dos equips estaran disputant la Supercopa.
I l'Europa afronta el repte d'eliminar un primera divisió de l'eliminatòria de la Copa.
Repen les Palmes a partir d'un quart de 10, amb un ple absolut al Nou Sardenya, John Nesken, jugador de l'Europa.
Una nit màgica per recordar per tots. Crec que no fa falta cap canvi de xip.
L'Espanyol, que juga al camp del Barbastre a partir de les 9, des d'un quart de 9 al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, podreu seguir també el Panathinaikos Barça de l'Eurolliga de bàsquet i també aquests dos partits de Copa, mentre que el programa Les Dones i els Dies també a partir de les 9 al canal digital. I un resultat jugat a primera, Sevilla 1, Osasuna 1.
I ara el comentari de la periodista Ruth Vila.
Bon dia, Ricard. Una vegada més, les sensacions al voltant del Barça confirmen la teoria del pèndol, aquella que el Puyol citava per explicar com, de forma regular, la percepció que la crítica té de l'equip passa d'un extrem a l'altre. De ser favorits per guanyar la Lliga després de la victòria al Bernabéu, a l'actual sensació de crisi. I passa que com més puja el pèndol en els bons moments, més s'eleva també en sentit contrari, quan arriben els contratemps. Veurem si Flick aconsegueix avui contra el Mallorca que els jugadors surtin centrats i no els pesi la motxilla del pèndol. Passi el que passi, tranquil·litat i perspectiva, que el pèndol no ens clavi un cop i se'ns emporti.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare. Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Cepsa es transforma en Mueve. Gràcies, energies fòssils. Però és el moment de començar a separar-nos per impulsar un futur amb més energies sostenibles. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a mueve.es.
Mueve. Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
De petit, el meu pare sempre em deia, quan vagis a la mili et faran un home.
T'humiliaven i agenolla't. Deixa'm que segui damunt teu.
Una investigació de 3CAT.
Me intenté suicidar y solo quería salir de allí del cuartel.
Et faran un home. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què diuen els altres? Oriol Roger, Joel Díaz, Gerard Jubany. Hola!
Hola!
Què diuen els altres? No, què diuen els Xavis? Avui he sentit que a la secció del Manu Guix comentaves això, Ricard, com qui no vol la cosa.
Avui estem felicitant a tots els Xavis que coneixem, Manu.
Sí, ja ho he vist, jo en conec alguns també.
Bueno, ara m'han dit que el Basté ha fet el mateix.
Oh! Ah, no m'ho diguis.
Sí.
I a mi m'ha felicitat?
No ho crec.
Oh.
Felicitats, Canalies.
Gràcies, estimat. Home, Basté em podria felicitar.
No.
Clar, i he pensat, quina afirmació més gratuïta que ha fet el Ricard, perquè tu no pots saber exactament qui ha començat abans a felicitar els Xavis. I què he fet? He decidit recórrer al bar.
Eh?
I puc dir, amb dades, que al matí de Catalunya Ràdio, a les 7 hores, 45 minuts i 25 segons, ha passat això.
I Sant Oral, avui és Sant Xavi.
Avui és
Amor i Almoçà. Home, gràcies a tu. I a l'Espinosa i a Xavi Hernández, també.
Tots, els felicitem.
Sí, sí. I quins Xavis més hi ha? Ara no em ve el cap. Xavier Brunat,
Xavier García Albiol,
Xavier
Albiol, Xavier Argemí.
Va pregar i el va fer reviure.
Xavier
Antic, avui,
Xavier Aldecoa.
Xavier Sala i Martín.
Sí, sí, sí. El Xavi Bonastre.
Ah, sí, senyor, que meravellós el Xavi Bonastre.
El Caforla.
El Xavi Coral.
El Xavi Coral.
Quants Xavis?
Quants Xavis?
El Folk.
El
Grasset.
Home, Xavier
Grasset,
per favor.
El Melero.
Uf, n'hi ha, eh?
Sí, sí, n'hi ha. El Solà, colla.
Xavi Solà.
El Trias.
Molt bé.
El Xavi Vilà, sí, n'hi ha.
El Salvà.
També Salvà, també.
Salvà, doncs de tots ells.
Uf, Déu-n'hi-do. I més que en sortiran, eh?
El Mujal, el subdirector de la ràdio.
Ai, ai, ai. Sí, Mujal, sí, home, sí, tant.
Si us el deixeu. El Rossinyol. Bueno, què més?
Bé, amb una dita en el mes de desembre, et sembla?
Jo crec que els hem dit tots.
No, no. El Xavier Domènech, el Xavier Domènech.
Mira, a veure, encara en sortiran, encara en sortiran.
I el Fina.
Bueno.
Sí, també, també. I el Xavi Pasqual.
Home!
I el Cussó. I el Xavi Bundó.
Hola, felicitats, i tant. Xavi Pérez Izquierdo.
També,
veus? Semblava que ja els havien dit tots,
el Xavier però... Viejo, que és de...
El Bardem,
de premsa del
no estan
Ramon
pensant
Espadaler.
En el Javier.
Clar, clar.
Bueno, què més?
Vinga, va, doncs avui una dita del mes de desembre. Desembre arribat, posa't 7 capes d'un plegat.
Sí, tant, ja te les pots posar.
Molt bé, doncs això era a les 7 hores, 45 minuts, 25 segons. Hi ha hagut un total de 28 Xavis anomenats.
Molt bé.
Aquí vinc a portar dades.
Molt bé, el Bar, molt bé.
Sí, sí. Big data.
I ara creuem la Diagonal. Hi ha hagut una felicitació també massiva als Xavis a les 7 hores.
Ai, 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 ai.
49 minuts. Home! I 40 segons.
Mira, és que tinc uns quants, de Xavis.
Vinga.
Bueno, en tinc molts. Xavi Pardo, el Xavi De Pol, el Xavi Bundó,
sí, claro, claro.
El Xavi Pérez, el Xavi Sala, el Xavi Bosch,
clar,
el Xavi Cupido, el Xavi Maric, que també va estar aquí, el Xavi Torres, el Xavi Fina, el Xavi Coral, el Xavi Domènech, el Xavi Salvà, el Xavi Berneda, el Xavi Salamartín... Bueno, sí, efectivament. Bueno, escolta'm, per molts sants a tots els Xavis.
No ha dit...
No ha dit Javier Godó.
El senyor Godó, i n'ha dit només 15.
Ah. Que n'aprenguin.
Però el Godó no l'ha dit.
No l'ha dit.
És greu,
és passant,
és
home, greu. És gravíssim.
Home.
És el grande d'Espanya, eh?
Quan acabi el programa anirà a pujar al despatx.
Home, el grande d'Espanya, si la se l'ha de felicitar.
El felicita el rei, no el felicita la bastant.
Clar.
Per favor.
Però què està passant?
No ho sé.
Una cosa està passant allà. Què més diuen els altres, Mayol?
Doncs els altres parlen de Jaime Mayor Oreja.
Espanya necesita conocer tu opinión.
Tota la vida s'ha dit Jaime Mayor Oreja,
sí.
Menor Cerebro. I ahir va tenir l'oportunitat de demostrar-ho al Senat. Gràcies al Partit Popular va poder vomitar el seu discurs sobre l'avortament.
Tenemos razón, tenemos muchos más razones que los que defienden hoy una moda dominante. La esclavitud fue también durante siglo una moda dominante.
Clar que sí, jo crec que és més expert en esclavatge que en avortament, però, en tot cas, tot això que diu no només ho diu ell, sinó que té un suport important.
La mayoría de los filósofos franceses hoy defiendan básicamente nuestras posiciones.
Em pregunto si són els mateixos filòsofs francesos que fa uns anys defensaven la o deien que la pederàstia tampoc era tan greu. Anem al nucli del discurs de Mayor Oreja.
Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución.
El que ens ve a dir és que hi ha més científics que creuen en Déu que en la pròpia ciència, cosa que és mentida, però el propi Mayor Oreja ens demostra amb les seves teories que el seu cervell ha guanyat clarament la invenció per sobre de l'evolució. I per seguir amb les bones notícies sobre la democràcia, ahir es va estrenar en roda de premsa el general Campàmpols.
Hombre!
Gangnam Style!
Que també diguéssim més de referents antics, eh?
Pero miren, en el ejército, en las fuerzas armadas desde el siglo XVI hay un verso que define muy bien lo que es un militar y hay una parte muy clara que dice ni pedir ni rehusar.
Espero que no tot el seu mandat es basi en el que feien les forces armades al segle XVI o en la majoria de segles que han existit, però si Mayor Oreja negava la ciència, també Gangnam Style nega l'evidència científica en un altre tema, el lingüístic.
Jo no parlo valencià, parlo català. Fa molts anys que no el parlo, eh? Así que demano, ja, per endavant, demano excuses, eh?
Des d'aquí dir-li al conseller Gangnam Style que valencià i català són la mateixa llengua, però, escolta'm, que si ens hem d'entendre, tampoc cal fer-la servir.
I el tercer punt, i ho aclareixo, ho faré en castellà, que sóc una mica més fluid.
Yo voy a expresar en castellano para que todo el mundo me entendáis.
Què havia d'explicar? Doncs Carlos Mazón, el president de la Generalitat, ha eliminat el topall salarial dels seus consellers perquè el senyor Gangnam Style pugui cobrar el que ha de cobrar. I ell té una explicació molt clara.
Ni es cobrar más ni es cobrar menos. Es percibir lo que en ese momento se considera en la administración de destino que és la percepció a la que tiene derecho.
Sí, senyor Style, però si cobres més que abans és que cobres més, encara que sigui el que ha concebut l'administració de destí, però us he de dir que va prenent la política perquè per acabar la polèmica salarial va donar l'explicació més recurrent d'un polític quan hi ha una crisi.
Ha habido un error de comunicación, no se ha explicado bien.
Ara, el tenim.
Bingo!
I què més diuen els altres, Joel?
Doncs mira, les xarxes ens proporcionen context i a vegades fins i tot són una gran eina contra els prejudicis. Per exemple, Víctor de Aldama, no?
Sí.
On pot pensar que el tal Víctor de Aldama és un delinqüent? On pot pensar que és una persona que ha fet de la corrupció i de la picaresca una forma de vida? Un home que ha aprofitat una pandèmia per enriquir-se amb diners públics destinats a salvar vides. Un home sense escrúpols, una desferra moral, no? On podria pensar això de Víctor de Aldama, però jo no ho penso?
Presumptament, sí, sí.
Presumptament, però jo no ho penso. Ni presumptament, Ricard, ni presumptament.
Ah, no?
Hi ha d'haver un error perquè Víctor de Aldama fa només 2 anys va rebre ni més ni menys que la Orden del Mérito de la Guàrdia Civil en un acte que començava així.
A continuació, el coronel jefe dirigirà a los presentes unas palabras.
Molt bé, el coronel és el senyor Francisco José Vázquez, és un home, ja veureu que està emocionat i, ojo, no es posi a plorar.
Es de los pocos momentos en los que vestimos, en mi caso, un uniforme y tiene una razón de ser, que tener, hablar con el corazón y hablar en un acto pues, que sé que nos ha salido aquí, que sí.
Bueno, doncs ara escoltarem les raons que des del corazón aquest senyor li fa entrega a Víctor de Aldama de la Orden del Mérito de la Guàrdia Civil. Aviso que emociona, eh?
En tu caso, Víctor, no te hacemos entrega o no te imponemos esta medalla a título de premio o a título de recompensa, sino mucho más allá, ¿no? Y digo que no es una recompensa en este caso porque tú te sientes casi Guardia Civil, eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España.
Sí. ¿Cómo ha de ser corrupta un tío que tiene profundos valores, eh? Y que se siente casi Guardia Civil. Es imposible. Un tío de qui tot un coronel de la Menemérita parla amb aquest afecte i aquesta admiració.
En el que haces todo lo que haces en atención a nosotros por altruismo, que nosotros, los guardias civiles, esta unidad UC2 que se dedica a luchar contra el terrorismo internacional, a pesar de ser de parecer con un nombre muy rimbombante y que puede entenderse que tiene todo aquello que necesita para trabajar, pero necesita de cosas y necesita de personas como tú.
Clar, a mesura que vas escoltant el coronel et va caient la vena dels ulls. Víctor de Aldama haurà fet el que haurà fet. Jo aquí no m'hi fico. Però és un heroi contra el terrorisme internacional. La idea és que estem protegits gràcies a les donacions de Víctor de Aldama, desinteressades i altruistes.
Que necesitamos de personas como tú, que d'una manera absolutament desinteressada pues aporte, aunque sí que a veces pensé que son pequeñas cositas, pero para nosotros son cosas que nos resuelven los apartados que no podemos resolver.
Cositas, les típiques pequeñas cositas que una unitat contra el terrorisme internacional de la Guàrdia Civil necessita de la butxaca d'un empresari corrupte. Què deuen ser? Un tàper de callos, unes ampolles de Soberano, entrades pels toros, diners en metàl·lic. No ho sé, però la pròxima vegada que rajeu del tal Víctor de Aldama, recordeu, per favor, que té la Orden del Mérito de la Menemérita.
Gràcies, Joel.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra. Barcelona espera.
Francesc Mauri, què tal? Bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Quin temps ens espera a les properes hores?
Doncs, de moment, bastant tranquil, tot i que han arribat amb puntualitat aquesta matinada els ruixats previstos entre el sud de la Costa Brava i la costa del Maresme. I déu-n'hi-do, 29 litres a Santa Susana, 28 a Malgrat de Mar, són algunes de les precipitacions més significatives. I també ha anat, doncs, plovent o nevant, dèbilment, segons la cota, això sí, a l'àrea de l'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà, bàsicament. El que ens espera avui és que es pugui reproduir algun ruixat entre el Barcelonès i el sud del Baix Empordà, irregular, no necessàriament a tot arreu. Aquesta possibilitat tornarà a existir amb una mica més de força durant la tarda, i la temperatura, que avui es queda clarament més curta a prop de la costa i el Pirineu, que és on ha estat més alta els últims dies. I la boira, que potser la tarda no sigui tan freqüent.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. El Regional Express de Lleida Pirineus a Barcelona va 3 quarts d'hora tard, no arribarà a Sants abans d'1:15. L'RG1 de Figueres a Barcelona també circula amb uns 20 minuts de demora i l'R11 de Portbou a Barcelona també va tard. Entrarà a Sants pràcticament a les 10, és a dir, un quart d'hora tard. Els ferrocarrils, servei normalitzat a la línia Llobregat-Anoia. Ara els trens circulen amb l'horari habitual després de dues hores d'endarreriments per l'avaria d'un tren a Molí Nou. I a l'aeroport, el Delta Airlines cap a Atlanta de les 11 s'enlairarà una hora tard.
I pel que fa al trànsit, Sèrie Quintana?
Bé, doncs continuem evitant la P7 perquè es manté amb 12 quilòmetres de congestió de Sant Sadurní d'Anoia fins a Martorell, direcció cap al nord, sentit Barcelona. Continuen les feines per acabar de retirar el camí accidentat. Una altra via plena vessar a la B224 de Sant Llorenç d'Hortons a Martorell o la Nacional 340 de Cervelló a Vallirana, direcció cap a Barcelona.
I a dos minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Montserrat Nebrera i Sergi Sol. Això aquest dimarts 3 de desembre, en què parlarem de si és possible protegir els joves i les joves dels perills de les xarxes socials. I ho faré arran de la denúncia que ha presentat Jofre Llombart sobre un compte anònim d'Instagram que es dedicava a calumniar i escampar rumors sobre adolescents de Sant Cugat del Vallès. I avui ens preguntarem què és el que busca qui es dedica a publicar rumors o fotografies íntimes d'altres persones, en què ajuda la víctima i a qui li poden destrossar la vida que les sancions siguin més o menys altes, i com es pot lluitar contra això. Les xarxes socials ens està escapant de les mans? Fan prou les grans plataformes per lluitar contra aquestes pràctiques? O més ben dit, fan alguna cosa? I un cop es tanca un compte Instagram com aquest que ha denunciat el Jofre Llombart, què impedeix crear-ne un altre amb la mateixa finalitat? Avui, per exemple, el Consell de Ministres tindrà sobre la taula un conjunt de mesures que, entre d'altres, passen per aconsellar prioritzar els mòbils analògics entre els nens entre 12 i 16 anys, per tant, sense internet. Però de què serveix un simple consell governamental? Algú, per exemple, s'ha plantejat o es plantejarà una mesura com la d'Austràlia de prohibir directament les xarxes socials als menors de 16 anys? I els adults? Hem abocat la nostra vida a les xarxes i ara en comencem a veure les conseqüències? Hi ha marxa enrere? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Montserrat Nebrera i Sergi Sol.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Del 12 al 14 de desembre, MG Quadis British et convida a la presentació de la nova gamma MG. Vine als 3 dies de Quadis British i descobreix tots els models MG amb etiquetes Eco i Zero, híbrid, híbrid endollable o 100% elèctric. Viu la nova gamma MG durant 3 dies. Del 12 al 14 de desembre a MG Quadis British al carrer Urgell, Granollers, Sant Boi i La Maquinista. Emporta't el teu MG al millor preu.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo!
A Netto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
El Penedès és terra de vins i de galls. Per això busquem el millor restaurant amb gall del Penedès. Aquí teniu el gall.
Jo trobo que és un vinagre molt justet.
Canaló de rostir.
És bo.
És sec. No m'agrada la fregidora.
No sé què és això, fregidora, potser?
La fregidora, eh?
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678-002-959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Viu l'Eurolliga de bàsquet i la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de les 8, al canal exclusiu digital Panathinaikos-Barça de l'Eurolliga i també Barbastre Espanyol i Europa Les Palmes de Copa. Viu un vespre d'esport amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per David Clopés, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez, Anna Grau i Sergi Sol i la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia, Pol?
Tenim el Vicent enfadat.
Què ha passat, Vicent?
Tenim enfadat amb el titular
relativament,
que
relativament altera.
Amb el titular que llegirem ara i que ha llegit el diari Ara. Le Pen amenaça amb fer caure el govern francès. Vicent.
I aleshores jo dic que de tota la vida, encara que, també ho dic ara, que estaria bé que ens trucara algun membre de l'institut i ens ho aclarida, segons les regles bàsiques del canvi i caiguda de preposicions davant d'infinitiu, la preposició amb no es pot posar davant d'un infinitiu.
Yeah.
I, per tant, això hauria de ser la PM amenaça amb de fer caure el govern, a la PM amenaça amb una moció de censura, de PM amenaça amb la caiguda del govern, etc. Però això ha sigut sempre, i l'institut es va relaxar una miqueta en això. El que no sé és si només ho permet en un nivell informal o ja ho permet fins i tot en titulars de cost 56 en un titular d'un diari, que quan el veus dius, me cago en la mar. Perquè això, clar, hi ha dos llibres d'un senyor que es diu, que es deia, Solà, Joan Solà, que era fantàstic en estudis de sintaxi, que es deia qüestions de sintaxi catalana, hi havia dos capítols o tres dedicats al canvi caigut de preposicions, i és magnífic. I si algú que va més enllà, encara en la revista Valenciana Filologia hi ha un article de fa mil anys també que es diu Canvi caigut de preposicions en el Tirant lo Blanc, que, bueno, ja és de matrícula.
Però estàs enfonsant l'audiència. A veure, escolta'm una cosa. El que li passa a la llengua és que deriva.
Ara ve la boca.
Tot no...
Vale.
No és una qüestió de ser advocat.
Ara m'ho explicaran el que passa en la llengua.
Venga, no és una qüestió de ser advocat. Ho diuen tots els filòlegs. La llengua deriva i és un ésser viu que va